Arrels Calares, el programa de contingut històric a la Cala Ràdio. Els dimarts, a les 11 del matí, repassem la història de l'Ametlla de Mar amb Xavier Figueres Frasnedo. Analitzem els passatges més importants de la nostra història. Els dimarts, a les 11 del matí i en diferit, a les 6 de la tarda i a les 10 de la nit. Arrels Calares. També el trobaràs a amellamar.cat/lacalaRTV.
Xavier Figueres, què tal? Bon dia, com estem?
Molt bon dia, perfecte.
Hem estat parlant aquests darrers capítols de tot el que ha suposat els canvis, els problemes que han esdevingut a Sant Jordi i a l'Orde de Sant Jordi. Per tant, estem parlant de que el segle XVI va ser un segle particularment inestable, no?
Sí, el segle XVI pràcticament és un dels segles més convulsos que vam tenir pel que feia als atacs pel litoral, atacs que se tornaran a perpetuar en els segles següents.
I que també va comportar molts canvis al capdavant de l'Ordre de Sant Jordi, molts canvis al capdavant de tot el que significava el castell de Sant Jordi per a la zona, i clar, això comportava que cada dos per tres canviessin els responsables, però que a la vegada tot això coincidís amb molta acció de la pirateria i amb moments de pujades i baixades de tot el que significava el castell, no?
Sí, efectivament, de tal manera que arriba un moment en què es considera imprescindible, el Consell de la Ciutat de Tortosa considera totalment imprescindible l'establiment d'organitzar unes torres de vigilància litoral que permetés la detecció immediata de pirates barbarescos i corsaris provençals. Aquesta necessitat s'anirà plasmant a poc en el desig de l'aparició d'aquestes torres costaneres que seran tan importants per al futur de la línia de costa de l'Ebre.
Aquí hem d'entendre que en el castell de Sant Jordi no n'hi havia prou per a protegir o per avisar d'aquestes incursions bàrbares, no?
No n'hi havia prou. De fet, com que contínuament l'estaven assetjant, el feia en ocasions que fos pràcticament impossible de contenir qualsevol invasió sarraïna.
Com s'organitzaven aquestes torres de vigilància? Perquè suposo que no devia d'haver una a cada punta encara en aquella època.
Bé, en principi, encara no entraríem a parlar ben bé de les torres, cal dir que a part del castell de Sant Jordi, que es trobava en condicions precàries, s'havia establert alguna guarda, concretament el que era la Cala de l'Ametlla, i també a Calafort. Eren guardes individuals, encara no parlem aquí de torres, que el que feien era alertar d'un possible atac mitjançant senyals de fum o foc segons el moment del dia, no? Però concretament en dos punts, la Cala de l'Ametlla i Calafort, a part de Sant Jordi.
Clar, allò era constant, per tant, devia ser un mal de cap tremendo per a tothom i per a la monarquia, és a dir, per als que manaven també.
Sí, de tal manera que arriba un punt determinant que l'emperador Carles I ordena a l'ordre de Montesa que posi remei a aquell desgavell, perquè resulta que les portes del castell les van ensorrar. Entrava tothom que volia i podia fer qualsevol malifeta.
Perquè clar, Sant Jordi en concret com estava al segle XVI?
Després d'un segle particularment inestable, caracteritzat per la recurrent incursió de corsaris a la nostra costa, el Consell de la Ciutat de Tortosa considerava que era imprescindible crear un sistema organitzat de defensa costanera per aturar totes aquestes amenaces otomanes i del nord d'Àfrica. Pensa que, a part de Sant Jordi, fins aleshores només teníem una protecció o guaita a Calafort, concretament l'any 1539, i també a la Cala de l'Ametlla. Desconeixem el nom de la persona responsable de la vigilància de Calafort, però pel que fa a la Cala de l'Ametlla, el responsable era un tal Pere Forner, que era del Perelló. El castell de Sant Jordi com estava? Doncs estava en un estat molt precari, de tal manera que Carles I, l'emperador, adonant-se que el castell estava desvalgut amb les portes ensorrades i una deficient protecció.
Deficient protecció perquè recordem que en altres capítols, per exemple, vam dir que la gent entrava i prenia tot el que podia i que aquí pues, la feinada era per trobar algú que se'n volgués fer càrrec. Per tant, hasta els governs, entre cometes, tenien dificultats per trobar gent que per posar al capdavant de i protegir que tota aquesta zona, no?
Evidentment, per això el Felip II va insistir novament en que l'ordre de Sant Jordi tenia unes obligacions respecte al castell de Sant Jordi i que l'havia de protegir i mantenir i reparar. Degut de la problemàtica que es plantejava, donaven una alternativa, que l'ordre de Montesa pagués el que era la custòdia del castell. I així se va arribar a un compromís. Montesa es feia càrrec de 90 ducats, que era el cost estimat dels que havien de protegir el castell de Sant Jordi, i la ciutat de Tortosa assumia aquest compromís. Els tortosins van posar l'any 1574 com a responsable del castell, a qui consideraven com governador del castell, a un tal Francesc Tallada. Aquest senyor va establir una sèrie de privilegis i prohibicions, per exemple, la prohibició de pesca en aquell roquer sense el seu consentiment. Era com una espècie de reetor dins d'aquest terme d'Alfama que no es podia fer res sense el seu permís.
Podia, és a dir, tenia atribucions per fer això.
Sí, perquè representava que estava delegat l'autoritat de l'ordre de Montesa en la ciutat de Tortosa.
Val. Per tant, és a dir, aquí ja veiem que ja comença a haver de nou un interès per moltes parts de que el castell de Sant Jordi pugui tornar a tenir repercussió, importància i, sobretot, arguments i recursos per fer el que havia de fer, que era protegir la zona, no? És a dir, comença a dir, home, doncs allò ho tenim allà, ho tenim en molt mal estat i això s'ha de recuperar.
La ciutat de Tortosa ha insistit moltíssimes vegades, de tal manera que arriba un punt que es veurà imprescindible, a més del castell de Sant Jordi, a comptar amb altres elements estructurals defensius per la costa.
Doncs ja veieu, deixem aquí i ho emprendrem en el pròxim capítol. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Arrels Caleres, el programa de contingut històric a la Cala Ràdio. Els dimarts, a les 11 del matí, repassem la història de l'Ametlla de Mar amb Xavier Figueres Frasnetó. Analitzem els passatges més importants de la nostra història. Els dimarts, a les 11 del matí i en diferit, a les 6 de la tarda i a les 10 de la nit. Arrels Caleres. També el trobaràs a ametllamar.cat/lacalaRTV.